Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Fa aproximadament una hora, Ciutadans ha obert el torn dels grups en el debat de política general al Parlament. Allà hi tenim la nostra enviada especial de la xarxa, Mònica Hernández. Bona tarda.
Bona tarda. El torn de rèplica dels grups ha començat amb la intervenció de Lorena Roldán, presidenta de Ciutadans. Roldán ha retret al president Torra que aquest matí hagi fet un discurs excloent i que hagi convertit el debat de política general, ha dit, en ficció. Però, sobretot, Lorena Roldán ha dedicat bona part del seu discurs als CDR i al suport que segons ella, hi dona al govern. El president del Parlament, Roger Torrent, li ha hagut de cridar l'ordre en 3 ocasions fins a retirar-li la paraula i li ha demanat que retirés una expressió sobre els comandaments dels CDRs a qui Lorena Roldán ha titllat de comandos terroristes. La portaveu del grup Taronja, però, també ha anunciat, ha utilitzat aquest debat de política general per anunciar que el seu partit ha tornat a denunciar el president Quim Torra davant la Junta Electoral Central per no haver retirat la pancarta amb el llaç groc en defensa dels presos i exiliats del balcó del Palau de la Generalitat.
La repercussió de les detencions del passat dilluns també han arribat a diversos plenaris de Catalunya, com és el cas de l'Ajuntament de Castellà, on no s'ha aprovat una moció relacionada amb l'operatiu de la Guàrdia Civil del 23S, una moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana. Ràdio Castellà, Rocío Gómez.
Bona tarda. La sessió plenària del mes de setembre, que va tenir lloc ahir al vespre a Ca l'Alberola, es va cloure amb la presentació d'una moció d'urgència a petició d'Esquerra Republicana, una proposta a la qual es van sumar per presentar-la de manera conjunta els grups de Junts per Castellà i la CUP. El document va sorgir arran dels escorcolls i les 9 detencions per part de la Guàrdia Civil a municipis com Sabadell o Mollet del Vallès, que van tenir lloc dilluns passat en l'àmbit del moviment independentista. Des d'Esquerra Republicana i la resta de partits que s'hi van sumar, es va criticar amb duresa l'aplicació de la llei antiterrorista als no detinguts, i en paraules del regidor d'Esquerra Republicana, Josep Maria Calaf, és una operació propagandística de l'estat espanyol que vol associar el republicanisme i el moviment independentista amb la violència, diu Calaf. Concretament, en la moció s'insta l'Ajuntament a posar-se al costat de la ciutadania i no de la repressió de les manifestacions pacífiques i expressar la seva solidaritat amb els detinguts i les seves famílies. Finalment, la moció no va prosperar pels vots en contra de Ciutadans i de Sonda Castellà PSC, que va considerar que no comptava amb prou informació per donar-hi suport.
I en plana cultural, demà arrenca la 12a edició del Festival TNT, Canal Terrassa, Marc Casulleres.
Bona tarda. Companyies com Mos Maiorum, Fundación Agrupación Colectiva o El Canto de la Cabra, creadors com Ada Vila, Ramos Nogueira, Pere Faura o Diana Garish són alguns dels artistes convidats aquest any. La programació del Festival TNT té 2 línies temàtiques diferenciades relacionades amb els viatges i amb la perspectiva de gènere. Diversos espectacles presentaran problemàtiques comunes des d'una mirada feminista: la cosificació de la dona, la idea de bellesa, de plaer i l'explotació laboral, entre altres. Un dels objectius del Festival TNT és recolzar la creació contemporània. En aquest sentit, s'estrenaran 5 grans coproduccions. El Festival TNT d'aquest any també inclourà més espectacles de carrer i gratuïts que en cap edició anterior. I per segon any, la música també serà protagonista amb actuacions no convencionals i avantguardistes. Per la seva banda, el TNT Kids oferirà 4 actuacions per a tota la família dissabte a la tarda.
Amb aquesta crònica des de Terrassa, posem punt i final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Tan important és tenir la solució d'un problema com localitzar l'origen del problema. Ara bé, un cop localitzat, un cop tenim clar que tenim un problema i quina és la incidència que tindrà sobre el nostre futur, és de burros no posar-hi remei. I ho dic perquè, després de lo de la cimera del clima de l'ONU, avui tothom posa l'accent, tots els mitjans posem l'accent en allò de que arribem tard, de que no hem estat prou contundents, de que, a més, si s'escalfarà un grau, 2, 3, que si pujaran no sé quants mil·límetres, que si resulta que que les, els mars i les espècies mutaran i canviaran a d'altres. Bé, si ho sabem, és de curs de cambals, no posar-hi, no posar-hi solució. No, no val la pena lamentar-se. És el que deien els asiàtics, no? Si tens un problema i tens la solució, no preocupis perquè no tens un problema, i si tens un problema i no tens la solució, tampoc et preocupis perquè no el podràs resoldre. Per tant, davant d'un problema, no et preocupis. Doncs això és el mateix. Tenim un problema i no ens hem de preocupar, perquè sabem quin és el problema i sabem què hem de fer per resoldre'l. I en totes les solucions que es posen damunt de la taula, jo, si em permeteu, em quedo amb la que ahir ens oferia la Clàudia Auladell en el context de la dona de mar. Aquesta activista, ecologista, biòloga, que deia... La solució està a la nostra mà. Les petites accions, allò que som capaços de fer nosaltres en el nostre dia a dia, allò que ens sembla que és inútil i estèril i que no serveix per res, al final, si sumem la meva, la teva, la de l'altre i la del més enllà, acaben fent una gran acció. Doncs quedem-nos amb aquesta idea. Les nostres accions són importants, tant com les que no fan els governs, però nosaltres també tenim molt a fer des de la nostra vida quotidiana. Per tant, exercim la nostra condició de ciutadans i dibuixem el futur que volem pel nostre planeta. Benvinguts. Nosaltres dibuixarem un futur, esperem que blau, a la tarda d'avui i a la tarda de demà i a totes les tardes que ens queden fins que acaba la temporada el proper mes de juliol. I des d'avui i fins al juliol esperem que haguem sigut capaços de donar la volta a aquesta situació de contaminació que tant ens preocupa. Us saludo en nom d'en David Valverde i en Juanjo López, que són els tècnics, de la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i de mi mateix. Estarem amb vosaltres fins a les 6. Que passeu una molt bona tarda amb la nostra companyia.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
El cert és que avui havia de baixar la temperatura. De fet, hi ha models que diuen que hi ha un canvi important de temperatura respecte a la que vam tenir ahir. Certament és que alguns no l'hem notada gens. Veurem quin temps tindrem al llarg de les properes hores i si finalment plourà, que és el que sembla que comencem en certa urgència. Ens amplia la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya en Jordi Via. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest dimecres ens ha creuat una línia frontal. Ho ha fet amb molt poca activitat, però sí que després del pas del front ens ha entrat vent de component nord, que ha bufat amb més intensitat cap al sector, per exemple, de l'Empordà. I també l'alteració marítima ha estat més notable. Hem trobat onades que superaven el mig metre d'alçada fins a hores d'ara en molts punts de la costa, però la tendència és que el que resta d'aquest dimecres vagi millorant la situació marítima. Tindrem en conjunt marejol amb àrees de maró, però amb vent de component sud que no acabarà de desaparèixer de gran part del litoral català. Tot això amb aquest dia marcat pel sol, amb alguns súvols poc importants i temperatures que són més baixes. I de cara a aquest proper dijous, doncs no esperem grans novetats. Continuarem parlant, per tant, d'aquest onatge que portarà onades que poden superar localment el mig metre d'alçada, però serà menys important que aquest dimecres, aquest onatge, i també un dia amb vent de component sud que pot bufar en cops moderats localment forts durant el centre del dia i també jornada amb sol i amb temperatures a alça. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Doncs aquesta és la previsió del temps, esperem que es compleixi i tant de bo, com dèiem, vagin arribant ja els primers ruixats de tardor, que ja som a la tardor i que certament tant els embassaments com els rius el necessiten.
Connectem amb l'actualitat.
I aquest matí ha estat un matí amb una certa, o de fet amb bastanta tensió davant de les seus de tres entitats importants del nostre país. Isabel González, què tal? Molt bon dia. O molt bon bona dia. Tarda, de fet.
No, de fet, el correcte és bon dia, diu que és incorrecte, per però això. Com tu vulguis. Bon dia o bona tarda. Doncs sí, matí mogut i tens perquè no ha aparegut objectes sospitosos. Comentaves a diferents seus i entitats, concretament han estat les seus d'Òmnium Cultural, de l'Assemblea Nacional Catalana, d'Esquerra Republicana, de la CUP i també del Departament d'Interior. Uns objectes que eren uns bidons que contenien líquid, a fora hi havia la paraula TNT escrita, també banderes espanyoles i algunes consignes antiindependentistes. En el cas de la seu d'Òmnium, fins i tot s'ha hagut de tallar el trànsit perquè ha aparegut pels vols de la matinada, però com que estava davant de la seu, doncs, durant una estoneta al matí, doncs, el trànsit s'ha hagut de tallar fins que els Mossos d'Esquadra, doncs, han habilitat els dispositius especials en aquests casos, com la TEDx i altres unitats especialitzades, i finalment han vist, doncs, que eren uns objectes que no contenien res explosiu. La situació s'ha normalitzat i ara els Mossos estan investigant qui hi ha darrere d'aquesta acció, una acció que des de l'Assemblea Nacional Catalana asseguren que és una broma de mal gust, però no li han volgut tampoc donar més volada. I en un dia, per cert, que l'Assemblea Nacional Catalana tenia la vista oral del cas de la patronal de Foment del Treball, pel cas de la pàgina web de Consum Estratègic.
Correcte.
Veurem com acaba la situació en aquest cas.
Això que ha passat aquest matí és una mostra de com funciona un país civilitzat. Apareixen unes bretolades davant d'unes seus, davant d'uns edificis, i va la policia i no passa res. Si en lloc de ser la NC, Òmnium, Esquerra, la CUP i la Generalitat fos la delegació del govern, les seus de Ciutadans i el Partit Popular, la Fundació Francisco Franco o qualsevol altra entitat amb arrel a Madrid, doncs probablement diguéssim, s'ho hagués fet molt més rebombori mediàtic i polític. Aquí les coses les vivim amb seny i amb intel·ligència. Gràcies, Abel, fins després.
Fins ara.
I el govern de Vilanova i la Geltrú aquest matí s'ha reunit amb el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i li ha reclamat la reducció en el preu del peatge del Garraf. Ivan.
El govern municipal considera un maltractament respecte a d'altres poblacions tenir un dels peatges més cars de tota Catalunya i demanen així un tracte equitatiu a tot el país. Aquesta és una de les qüestions que s'ha tractat en la trobada entre l'executiu vilanoví i el vicepresident aragonès, però no ha estat l'única. L'alcaldessa de Vilanova, Olga Arnau, també ha demanat, entre d'altres reclamacions, que s'anuli el decret que obliga una patrulla dels Mossos d'Esquadra a fer tasques de vigilància durant 24 hores a les portes del jutjat. Arnau ha argumentat que a la ciutat, a Vilanova, que d'efectius i la policia local ha d'assumir serveis que són competència dels Mossos d'Esquadra. Aragonès, per la seva banda, s'ha compromès a treballar les qüestions que li han fet arribar els regidors de l'Ajuntament de Vilanova. Paral·lelament a aquesta trobada i aprofitant també la visita d'Aragonès a Vilanova, una trentena de persones s'han concentrat a la porta de l'Ajuntament per protestar en contra de l'anomenada Llei Aragonès. Tot i això, els manifestants no han coincidit en cap moment amb el vicepresident perquè aquest no ha accedit per la porta principal.
I anem cap a l'Empordà perquè ha estat Begú qui ha suspès durant un any les noves llicències d'habitatges d'ús turístic. Cristina.
La suspensió s'aplicarà durant un any i afectarà tot el terme municipal de Begú, on actualment hi ha 1.464 pisos turístics. Aquesta moratòria s'aplica amb l'objectiu de redactar un pla especial que reguli l'activitat i estableixi criteris per un creixement equilibrat de l'oferta. Abans de redactar-lo, el consistori encarregarà un estudi que analitzarà la població que té Begú, tant la resident com l'estacional, i el parc immobiliari que hi ha al poble. El document especificarà què s'entén per habitatge d'ús turístic, en regularà la implantació a Begú i també fixarà quines obligacions legislatives tenen els propietaris. Un cop estigui enllestit, s'incorporarà al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Aquesta moratòria arriba a un mes després que el consistori també n'aprovés un altre, en aquest cas, però, per a hotels, restaurants i bars, que impedeix obrir nous negocis o reformar els ja existents.
I a Tarragona, la Confederació Empresarial de la província de Tarragona ha demanat que les administracions reactivin la construcció d'obra pública amb l'objectiu de disminuir l'atur a la demarcació tarragonina. Daniel.
I és que segons la CEPTA el mercat de treball no es normalitzarà fins que la construcció no torni a créixer, ja sigui amb equipaments, infraestructures o, per exemple, residències. Ho afirma Juan Gallardo, cap de gabinet d'estudis tècnics de la Confederació.
No es normalitzarà el mercat de treball a la província de Tarragona fins que el sector de la construcció torni a créixer. És així. Sí. Home, a llarg termini pot canviar els patrons i es pot acabar menjant el sector terciari o fins i tot la indústria tota la bossa d'aturats o gent que podia estar a la construcció. Però encara queda molt de temps. I fins que no es normalitzi el sector de la construcció, obra pública, residencial, equipaments, etc., no es normalitzarà el mercat de treball.
Són les conclusions d'un estudi presentat avui on també s'afirma que la indústria no té gaire marge de creixement a les comarques tarragonines. Tampoc al sector terciari, a excepció que es materialitzessin grans inversions com podria ser el complex turístic de Hard Rock.
Doncs veurem si finalment es reactiva, esperem que així sigui. Ara també seria bo que l'empresa privada, el moviment turístic, fos capaç de funcionar sense la inversió d'obra pública, sense el diner públic. En tot cas, veurem. Però, com. Digue'm.
Ja veiem que la totxana és el que té un pes específic en l'economia, almenys a les comarques de Tarragona.
Sí, i a tot el país, Daniel. Gràcies, que vagi bé, fins després.
Fins ara.
I finalment, acabem celebrant que la Generalitat ha posat en marxa diverses accions per erradicar el jacint d'aigua del riu Ebre, una espècie invasora que és molt agressiva i que, a més, ens ha arribat de l'Amèrica del Sud. Per tant, veurem quines són aquestes accions i, sobretot, quin èxit tenen a les comarques de l'Ebre.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Jornada.
Diferents investigadors de diferents països d'Europa i l'Amèrica Llatina han elaborat per la Comissió Europea un estudi sobre una investigació sobre la política pesquera, quina és la seva realitat i quins són els seus reptes de futur. De fet, no per la Comissió, sinó pel Parlament Europeu. Algun dia hem d'explicar això d'Europa, que és complicadíssim, llarg i farragós. Bé, en tot cas, estableixen les normes, estableixen la realitat, i és que no s'ha fet prou, diu fet una mica i que és millor que res, però que no s'ha fet prou, i comencen a posar els pilars de per on ha d'anar la futura política europea en matèria de pesca. Volem parlar amb un dels elaboradors d'aquest informe, en aquest cas el científic Martín Aranda. Martín Aranda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En resumen, lo que avanzaba yo en la introducción, hace falta más para cumplir los objetivos marcados de cara al 2020. No es suficiente con lo que hemos hecho, que da sus frutos, pero que no basta.
Bueno, te puedo decir que en líneas generales, como bien se ha plasmado en este estudio, los objetivos no se han conseguido. Eso no quiere decir que no se puedan conseguir. Los objetivos han sido ambiciosos. Es tal vez todavía muy pronto para ser concluyente, ¿no? Pero todo indica que se requiere un gran esfuerzo por parte de la industria pesquera, por parte de los gestores, para implementar las medidas de gestión. Pero tenemos un marco regulatorio en Europa que es muy fuerte, que se traslada a los Estados miembros. A nivel internacional está considerado como un benchmark, es decir, un ejemplo de lo que es una gestión que apunta a la sostenibilidad. Claro, entre lo dicho sobre el papel y la práctica hay una gran diferencia, ¿no? Las medidas de gestión, aplicarlas en el entorno marino con la complejidad que tienen las pesquerías, y es un tema muy complicado.
Por lo que hace referencia al Mediterráneo, el El informe dice que, bueno, pues que estamos un poco peor que el resto, entre otras cosas porque aquí las políticas que se implementan desde Europa pues no son ni tan fuertes ni tan efectivas.
Bueno, es cierto que tradicionalmente el Mediterráneo no ha recibido la atención que debida, que como ha recibido otra zona, probablemente por la complejidad de las pesquerías del Mediterráneo, ¿no? Son pesquerías mixtas, con muchas flotas, con una fuerte presencia de la pesca artesanal, y que ha sido difícil siempre de gestionar, ¿no? Y tal vez así que tú tienes otros caladeros de la Unión Europea que se gestionan mediante los llamados totales admisibles de captura. En el Mediterráneo siempre ha sido difícil establecerlos en un régimen de esfuerzos pesqueros, los cuales son bastante difíciles de implementar, ¿no? Dada la variedad de flotas y de recursos en juego.
Ponen el acento básicamente en un par de cuestiones. Una es el poco control que hay sobre los descartes, es decir, toda esta normativa alrededor de los descartes, que sobre el papel está muy bien, pero que a la práctica no es suficiente, no se hace suficiente trabajo, ¿no?
Sí. Entonces tu pregunta es sobre los descartes. Primero hacer una cosa que se me ha quedado un poco en el tintero de la pregunta anterior. Lo que indican los estudios del Comité Científico y Técnico de la Pesca en Europa, publicado en el año 2019, es que en la gran mayoría de stocks en el Mediterráneo se encuentra por un nivel que se encontrarían sobreexplotados. Eso por un lado. Luego, el tema de los descartes. El tema de esto de los descartes, o mejor dicho, es un problema para la Unión Europea, es un problema para los Estados miembros, porque representa un desperdicio de un recurso que es muy valioso, ¿no? Es un asunto ético, tirar al mar un alimento que podría ser beneficioso en otra zona, ¿no? Donde pobreza, etcétera. También causa un impacto ecológico. El problema es la implementación de este marco regulatorio, de la obligación del desembarque, ¿no? Que busca luchar contra los descartes, porque significa traer a tierra un pescado que posiblemente no encuentre lugar en el mercado. Entonces ese es uno de los principales problemas que hay para la flota, ¿no? Es decir, la flota tiene que traer a bordo, ocupando un espacio dentro de la bodega o en la cubierta, de un pescado que no es una salida comercial. Y esto es realmente difícil, es una de las cosas más difíciles que están buscando los técnicos y los científicos resolver, ¿no? Desde el punto de vista del mercado, también encontrar salidas comerciales para estos recursos de bajo valor, o su transformación en otros productos, son alternativas que se barajan, pero lo que es la limitación más importante que existe en este momento es este aspecto técnico de los descartes.
Y enlazo con el principio de la entrevista, cuando decía usted que Europa tiene de las normativas más restrictivas o más contundentes, porque hace referencia al tema pesquero. Es precisamente esta normativa que carga y que limita la acción de los pescadores cuando entran en competencia con otros países, otros barcos y otras políticas que no son tan intervencionistas, y crea un problema comparativo, ¿no?
Claro, esa es una de las conclusiones del estudio, porque nuestro estudio, si te puedo detallar más, tiene tres pilares, ¿no? Uno es la gestión de las pesquerías, el otro es la organización común del mercado, el otro es la dimensión externa. Y una de las conclusiones que se ve sobre todo en el tema de la del mercado común, de la pesca, y sobre todo en la dimensión externa, es que la Unión Europea tiene un aparato regulatorio muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte y a nivel internacional está considerado como un ejemplo de regulación, ¿no? El problema es que más allá de las aguas de la Unión Europea operan otras flotas, y estas flotas de otros países, por ejemplo, asiáticos, ¿no? Que no están sometidas a esta regulación tan exigente, no tan restrictiva. Entonces, pues esto puede ocasionar una pérdida de competitividad de las flotas, ¿no? No estamos diciendo con esto que haya que relajar o desregularizar la actividad pesquera en Europa, sino que en el concierto internacional de la pesca la Unión Europea debiera de jugar todas sus cartas para motivar que otros países implementen medidas de gestión así de fuertes, ¿no? De tal modo que pues en el largo, mediano o largo plazo a nivel internacional se pueda garantizar o nos podamos acercar a la sostenibilidad global de la pesquería, que es un objetivo muy ambicioso, ¿no? Pero se requiere de un compromiso internacional, no solo de la Unión Europea, sino de otras grandes potencias.
Pues Martín Aranda, muchísimas gracias por habernos explicado estos retos futuros que tiene la pesca europea y habernos ayudado a entender los problemas actuales que tienen las pesquerías y las normativas del mercado común. Un abrazo, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, José.
Lliga amb el que dèiem al principi del programa, un cop coneguts els problemes, un cop conegudes els orígens, ara només cal trobar solucions, trobar remeis, i segur que aquest estudi que s'ha fet pel Parlament Europeu aportarà la informació suficient com perquè es puguin prendre les decisions i les polítiques necessàries com per girar aquesta situació. Arribem així gairebé a 5 de la tarda. Tornarem parlant d'ensenyament i aprenent molt, les dues coses.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Per tu l'Índia van ser 3 mesos vitals. Per mi van ser 90 dies a l'exili. A les fotos surts tan guapa i tan morena. I jo així em pinta com de Bonnie Prince Billy. I contemplant el Taj Mahal des de l'últim angle que ens quedava, em vas fer una pregunta que no em negaràs que tenia mala papa. Marajà va perdre la dona i aquest palau li va fer construir. Si ens passés això a nosaltres, què faries tu per mi? I no vaig saber què dir. I baixa 4 compres per Manhattan, que el dòlar ara està per terra i en podrem treure profit.
I contemplant un edifici, unes columnes, rotllo antic, vas dir caram, som a un lloc mític, que és una foto, és Wall Street.
Ha tingut un col ple de pantalles, terra en parquet, homes i crits, perquè ara puja, perquè ara baixa, on hi ha el secret per fer-se ric? I no ho vaig saber.
Jo el món de l'art ho reconec, no puc dir pas que el domini de l'institut se'n va quedar només el matrimoni Arnold Fini.
I contemplant un xile em deies, però mira el traç, però quins colors, no pots percebre per la mirada que profund que era el seu dolor.
Fixa't la llum que ben tractada, tot detalls, res perquè sí, a mi m'exalta, a mi em provoca, i digues tu què et fa sentir.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Us dèiem que tot just passat dos quarts aprendríem molt, i això és el que anem a fer, aprendre molt de la mà d'un dels nostres col·laboradors, com és l'Antoni Curto. Antoni, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Iniciem curs.
Sí, senyor, iniciem curs escolar. Diguéssim que nosaltres som dels de l'Institut de... Com diuen a les Terres... Dantes.
Dantes.
Dantes. Que en lloc de començar el 15 de setembre o el setembre...
No, abans començàvem el 10 d'octubre.
Sí, senyor. Jo havia començat a l'octubre, foties 15 dies.
No passava res, apreníem el mateix. O no apreníem el mateix.
Suspeníem igual, aprovàvem igual, era el drama igual, i ens estàvem 15 dies més de vacances. Jo recordo que era com una cosa luxosa, saps? Hòstia, tothom estudiant, i no? Jo és que vaig a l'institut.
No, gairebé un mes més.
Sí,
vull dir, sí. Ja era en temps.
Ah, exacte, no, allò d'ara que... Escolta'm, doncs va, nosaltres som de l'època i comencem a l'octubre, gairebé.
Sí, el curs avui l'inaugurarem, doncs, parlant dels mars, i de, però aquest cop relacionat també amb els seus descobridors, amb els que treballaven al mar, amb tothom, és a dir, el mar i podríem dir les persones.
És a dir, la relació entre els humans i el mar, per entendre'ns.
Sí, però hem de conèixer primer el mar.
Des dels seus orígens.
Sí, des de l'origen. I els orígens dels orígens, quins són? L'origen de la Terra.
Val, tot comença ja.
Tot comencem i anem a parlar d'això. Quan en els processos de gravitació, de col·lapses gravitacionals, quan es va originar, és a dir, imagina't una nebulosa planetària, una nebulosa tot amb petites partícules, això va fer un col·lapse de tal manera, doncs, que va generar el Sol i va generar tots els planetes, no? D'acord? Tu imagina't allò com un remolí que es va regenerant, pues a cada remolí, doncs, els més a prop van tindre els elements més pesats, que són Mercuri, Venus, la Terra i Mart, i després, més lluny, els gasosos.
D'acord. Com el pes específic, com en un líquid, no?
Sí, és a dir, quan tu remenes amb la cullereta, tu veuràs que es formen uns remolins i que es concentren les partícules, etcètera. Molt bé. Doncs la Terra va ser un cos terrós, un cos amb sílice, amb ferro, i el ferro i el níquel i els elements més pesats, doncs van quedar al nucli. D'aquest moviment, doncs, va generar, i els més lleugers van quedar a la superfície, la sílice, d'acord, el carboni, d'acord. Llavors, després d'això, que això es va anar refredant, teòricament, no queda massa clar, de llavors encara tenim la calor interna de la Terra. Però llavors el problema és que, com tots els altres planetes, has vist, no hi havia aigua. L'aigua no estava com a formació. No és una molècula que aguantés les temperatures tan elevades que van ser al principi.
Sobretot tan calent que l'aigua no podia formar-se.
No existia com a tal. Sí, ja possiblement hi ha... estem parlant de 4.500 milions d'anys enrere. Uns 1.000 milions d'anys, segurament, després, ja quan ja tot estava més refredat aquí. Aquí hi ha dues teories molt potents. Una, que la Terra va entrar en pas d'un cometa, i el cometa, si tothom en recorda tot això, és un cos sòlid, però que està rodejat de el que en diuen gel brut, no? Gel barrejat amb material argilós, etc. Llavors, hi ha una teoria que diu que, doncs, l'òrbita de la Terra va entrar... recordem que el Sol, amb tots els planetes, està dintre d'una galàxia, que és la galàxia, la Via Làctea, i que aquesta Via Làctea va movent els seus braços, està en el braç d'Orió, i va movent, per tant, en un moment determinat passa per diferents parts de l'espai, no? En aquesta teoria diu que en un moment determinat va passar per un lloc que es va creuar amb un cometa, i el cometa va bombardejar, com si diguéssim, la part de la cua, va quedar bombardejant a tota la Terra, i... aquest gel brut va entrar a l'atmosfera terrestre,
va escalfar
i va generar l'aigua.
Vale.
Això és una teoria. L'altra teoria, que és la que fa més anys que ve aquí enrere, és que durant un període de molt vulcanisme, els vulcanisme doncs genera bueno, el magma en el moment de sortir es refreda i per una part es dissocia les fases que té aquest magma. Sí. Per una part hi ha la lava, sí, que és el que nosaltres veiem amb els reportatges, això sobretot a Hawaii, sí, que tu veus com va sortint aquests rius de lava, i tot, no és magma, sinó que és la part líquida del magma.
D'acord.
Llavors, la part gasosa, doncs clar, tu imagina't, doncs, jo què sé, doncs 100 o 200 volcans
a la
vegada metem, doncs la gran quantitat, ja era una atmosfera reductora, no era una atmosfera oxidant, sinó que l'atmosfera oxidant ve molt més tard, doncs tot això va caient, i la Terra, com ja ho havíem ja ho hem dit moltes vegades per ràdio i tot això, és que el nivell de la Terra, el nivell que tu diries que caminaries, seria el que seria ara el fons marítim.
És dir,
no és que el mar hagués erosionat, no, ja era així. I ara el que veiem, el que no veiem, és el que teòricament nosaltres haguéssim anat caminant per la Terra. És a dir, el que ara nosaltres diem plana és el fons abissal. Entens? És el fons del mar.
D'acord.
I el fons del mar, que és uns 5.000 metres, que és més o menys una planúria, sí, més o menys, eh? No ens imaginem una cosa completament plana, sinó que hi ha altres coses.
Rugositat,
eh?
Sí.
Doncs tu imagina't això, doncs amb volcans i tot, va generar tota l'aigua i va omplir tot el que seria la zona planera de la Terra.
Val, és a dir, els volcans generen terra, per entendre'ns, la Terra queda amuntonada, després ve l'aigua i l'aigua ho anega tot, menys les zones més elevades.
Sí, bueno, més o menys. El fet és que què existia? No és que només els volcans generessin, és que hi havia uns cratons, que s'anomenen, és a dir, unes masses, perquè hem de diferenciar el vulcanisme, que és basàltic,
sí,
de lo que és el... de lo que són les masses cratòniques, les masses que s'han anat torçant, movent, etcètera. Nosaltres ara partim... Segurament van haver quatre situacions abans de fa 225 milions d'anys, que és quan ja tenim més dades, de que hi haguessin mars que poguéssim nomenar. Però de moment aquestes les deixem perquè encara les dades són molt minces, hi ha gent que ha posat, doncs, això, 5 continents abans i tot això, però no ho parlem perquè és una cosa molt... poc estudiada i poc fonamentada. A partir de 225 milions d'anys, ja els geòlegs ja defineixen el que és la gran massa, que hi havia una sola massa,
sí,
continental,
sí,
que seria el Pangea.
Vale.
D'acord? Aquesta seria la gran massa. I estaria rodejat de lo que seria el gran continent, que seria la Pantalassa.
Vale.
Per tant, tenim un mar immens, que és tota la Terra, que cobreix tota la Terra, excepte un continent, que seria el Pangea.
Immens, també. Tota la Terra.
Bueno, seria tot el que ara que coneixem com a Terra, que són els cratons, que estaven units en una sola massa, no? Després, això seria cap al 225, ja cap al 200 això es va obrint en forma de coco. Saps aquest dels comecocos que fa així una lluna? Que... I la zona, més o menys cap a la meitat, tot aquest Pangea es va obrint i això s'anomena Tetis. Genera un mar relativament tancat, que és el que s'anomena Tetis, a diferència del Pantalassa. Entens? És a dir, un gran oceà tot. I entremig...
Una mica d'aigua que queda allà...
Bueno, una mica, bastant, però obert, ja no és el tot el continent, sinó que es va obrint, és a dir, tu imagina't, doncs això, els comecocos, o no sé, una cosa així...
Sí, el Pac-Man, sí.
Sí, allò que fa així, doncs aquesta, la zona oberta, o una boca, doncs això seria el Tetis.
Val.
Poc a poc, és a dir, s'obre més per la meitat que no, i després... que no per la longitud.
D'acord.
D'acord? Llavors, ja cap al 150 tenim que tant l'Antàrtic com l'Àrtic, perquè aquest d'això es va generant i es va tancant per dalt,
sí,
i obrint per baix.
Val.
I es genera, és a dir, ja tot el que és l'Antàrtida i el que és Austràlia es van separant del cos.
Del cos sencer. Eh?
Per tant, ja tenim cap al 150 que hi ha això. I el Tetis es va obrint, però després tots aquests moviments s'esberren a la meitat, a el que seria la meitat del d'això, i es genera tot el que és la part nord, se separa de la part sud.
Val.
La part sud seria Gondwana, sí, i la part nord seria l'Euràsia. I això es trenca per la meitat i ja tenim que comença a néixer l'Atlàntic.
Vale.
Estem parlant ja del entre els 150 i 65 milions d'anys.
El Tetis genera una separació nord-sud...
L'Euràsia Gondau, i després, cap a aproximadament també la meitat d'això, aquest se separa i forma l'Atlàntic.
Val.
Per tant, aquí, en aquest moment, cap als 65 milions d'anys, ja tenim més o menys formats
els
ja
continents.
Els quatre continents, o sis, bueno, sis continents més ben més clars, no? Tenim l'Euràsia, sí. Que després es converteix en Euràsia,
sí.
Després tenim el Gondwana, que es torna a trencar, i una part queda amb Àfrica i una altra part la Índia se'n va.
Val. O sigui, que Àfrica i Índia estaven juntes i s'acaben separant.
És a dir, ja tenim separats tot el que és Austràlia i tot això, vale. També es trenquen, queda l'Antàrtida sola i se'n va cap avall.
D'acord.
I Austràlia va continuant. Però, talment així, és que és així.
O sigui,
passa...
no estàs fent metàfores ni res.
No, és que es mouen així. Encara que nosaltres no tenim... Tampoc no tenim sentiment de que nosaltres anem a una velocitat bestial i que ens estem donant voltes a la Terra i tot això. No tenim sentiment ni tenim consciència
de que
els continents es mouen. I és un centímetre anual. Ja. Vull dir que tampoc no és que diguis, ostres, és molt poquet. Home, és...
Home, un centímetre a l'any, déu-n'hi-do. És quantitat.
Mira el que es va estalviar Colón. Vull dir que...
Sí, sí. Home, de ser 92, es va estar...
500 anys, 500... vull dir...
Home, doncs 500...
500 centímetres.
Déu-n'hi-do, no està malament.
5 metres. 5
metres. Vull dir...
Bueno, ja parlarem de Colón. Doncs ara imagina't, l'Atlàntic trenca tot això...
Sí?
I separa els... tots els continents, i llavors ja queda Amèrica, que està separada sempre, fins a l'últim moment, d'Amèrica del Sud, d'Amèrica del Nord.
Sempre una... separada.
Sempre està separada, perquè això es va obrint així, és com si tu li haguessis tirat, que quan estava preparant el programa, jo deia, ostres, és que sembla talment com si algú de fora hagués, paf, picat Pangea, i, vale. I saps això, es van separant tots, així càmera lenta es van fent, i una cosa així semblant, que tu trenques una cosa ho pots provar-ho, no sé, posa una placa de gel,
i les trenques,
la trenques pel mig,
amb un punxó
i amb un correu, i tots es van separant així, tal, i una cosa curiosa. I una cosa curiosa, a més, és que aquesta talassa que s'havia format al Tetis,
sí.
aquest moviment que es va fer de separació també es va fent de que Àfrica va pegant a Europa, o a l'Àsia. Entens?
Vale.
Llavors, aquest Tetis, que abans estava, quedava tota una franja i separava Àfrica
d'Europa,
de tant en tant Àfrica va pujant una mica més i el tanca, i el va tancant. Llavors es converteix en Mediterrani. Mediterrani, Caspi, Negre, Aral, i tots els llacs que hi ha per Àsia, que són salats. És a dir, perquè...
Tot és el mar de Tetis.
Tot prové del mar de Tetis, que Àfrica li ha pegat una... ha pujat cap amunt, i ha tancat, i llavors el Mediterrani s'ha anat tancant, i s'ha anat tancant de manera que en moments també després s'han tornat a obrir,
sí?
Però després s'han tornat a tancar, que tots els mars interiors d'Àsia que són salats, provenen d'aquest mar anterior. El Caspi tu pesques peixos salat, i el mar Negre i el mar d'Aral, que aquest és el problema, que quan
que està sec,
que està sec, que s'està secant, que els rius que anaven d'aigua dolça, que anaven allà, els van portar per regar, sí, per la zona de la plana d'Ucrania i tot això. Què ha passat? Que ha quedat un desert salat. Per tant, tota la gent agafa botulisme, moren, és la típica fotografia de vaixells immensos enmig...
Allà,
en un desert.
Sí.
I a més, clar, allò no es pot... És improductiu. Tota la terra... És que és improductiu, la sal i les plantes, tu les mates.
La sal ho crema tot, sí.
Exacte. I per tant, són una gran extensió que s'estàs fent, i és un dels problemes mediambientals poc parlat a nivell mundial, vull dir, es parla poc. Bueno, doncs ja tenim ara, això passa dels 65 milions d'anys cap aquí, ja tenim ja cap aquí, fa uns 40 milions d'anys ja tenim més o menys l'estructura...
Que tenim actualment.
Qui són els primers que van descobrir, perquè parlem de descoberta, aquests mars?
Qui?
Doncs els primers homínids.
Vale.
Els que tenen consciència. Llavors aquí tenim, com si diguéssim, onades de migració. L'espècie humana es va originar, mentre no sigui el contrari, en tota la zona aquesta de Kènia...
Vale. Som africans. D'origen
sí,
som
sí,
tots
i negres,
africans.
I negres.
I negres. Ah, sí?
Sí.
No, que no s'enteri...
Negres de colorats.
Que no s'enterin Trump. Sí.
No, negres de colorats som nosaltres,
sí?
Clar. Perquè vam sortir negres i al cap del temps...
Ens hem despigmentat.
Despigmentat, sí. És una cosa molt curiosa. Mm? Bé, la qüestió és que el primer que va generar una primera onada de migració va ser l'Homo erectus. I l'Homo erectus va anar sortint, cosa curiosa, va anar sortint per... de la zona de Kènia i tot això, i va travessar l'Aràbia Saudí.
Val.
Va... No sabem, és a dir, sí que hi ha potser coses que la va rodejar i... fins a la zona de Sinaí, però sembla ser que el flux més important que va tenir va ser perquè resulta que el Mar Roig, des de la zona de la zona d'Etiòpia,
sí?
Al Mar d'Aràbia,
sí?
Es veu la costa d'una banda a l'altra. Per tant, no és difícil que amb un tronc o qualsevol cosa, o potser fent servir que no és... No, això no ens ha arribat, però podria ser que tinguessin un primer indici de navegació.
D'acord.
Però tu, imagina't, són persones que han nascut amb la zona... que no han vist mai el mar, no han vist mai coses grans, però en un moment determinat, segurament,
de necessitat d'aliment o alguna
per
cosa...
Per climàtiques, migren. I es troben en un mar, a l'altra banda, un altre penyó, allí, sí. Que diu, doncs anem a passar. I passen. Però el que és més excitant, el que és més fantàstic d'aquesta història, és que van seguint la costa, però llavors, fa 50.000 anys, van arribar... Seguint la costa i amb barquetes, van arribar a Austràlia. Els aborígens australians, en realitat, són els que tenen la descendència més directa dels primers pobladors de la vida. Això ja són homo sapiens, aquests que van arribar. Però l'homo erectus ja va arribar també, va fer tot el mateix. Mm. Que llavors surt l'homo florensis, els de Minnesota, tots aquests que s'estan descobrint, perquè ara s'està investigant molt aquesta
ruta migratòria.
Aquesta ruta migratòria. Després... Aquests no van fer res, van desaparèixer, van estar allà, i llavors és quan venen aquests, que són els homo sapiens, que tornen a seguir les mateixes rutes. Hi ha una ruta que no se'n parla gaire, que és la ruta que va cap al Marroc i a Gibraltar.
Sí?
Aquesta ruta, un investigador científic, en Gibert, la va seguir molt, i era molt defensor, i bueno, se'l va encarregar, etcètera, etcètera. Però jo encara crec que és possible, perquè... L'avantatge és que tu veus la costa.
D'acord, és a dir, quan arriben al capdamunt del continent africà...
Ells
veuen
la costa, perquè s'han trobat restes, aquí en la zona d'Argèlia i això. I tu veus en la zona d'aquí del Marroc l'altra costa. Per tant, el més probable és que diguessin...
Anem-hi.
Baixi.
Agafem un tronc o això que hem utilitzat en d'altres jocs per bellugar-nos i creuem a l'altra banda.
I és possible. No en tenim restes massa clars, perquè sí, a Orce van trobar un crani, que va ser l'home d'Orce, que sí, era el burro i tot això, no? Però, a part d'això, doncs sí que trobem que molt aviat trobem restes a la península Ibèrica. I és molt probable que una de les... Que, bueno, jo ara és que...
Una de les rutes.
Una de les rutes que poguessin fer realment fos aquesta. No fos la més principal, però sí que fos important, perquè ja torno a repetir, la península Ibèrica és molt rica després amb el que serà l'home de Neandertal.
Sí. I amb
llavors,
animals.
Exacte, que han vingut de l'Àfrica.
Mamuts...
Bueno, exacte, però aquest representa que venen per aquí, pel Sinaí.
Val.
Molt bé, perquè no hi havia el canal de Suez en aquell temps.
No l'havia fet encara.
Encara no s'havia fet. Però jo, l'extraordinari que et pots imaginar d'uns homes amb una precarietat tan enorme és que fa 50.000 anys ja estaven...
A Austràlia.
A Austràlia. Però és que per arribar a Austràlia tu passes quantitats de quilòmetres que no veus mar. És a dir, només veus mar, perdó. No veus terra. Entens?
Sí.
I tu vas travessant, vas fent aquesta ruta i això. I falta veure que potser 1.000 o 2.000 anys després van arribar a la zona de l'illa de Pasqua.
Buah.
Són 5.000 quilòmetres.
És bestial. És bestial.
És a dir, tu imagina't els mars. És a dir, el que és tan complicat que és la coneixença del mar, la navegació, que a hores d'ara encara hi ha problemes...
Sí, i que poca gent coneix bé, a vegades és costós...
I que has d'aprendre molt, i has de mirar molt els vaixells, i no tots sempre arriben a lloc...
Exacte.
I també... Vull dir que no és una cosa que l'hàgim guanyat. Com l'aire, sembla que el tenim molt més clar. I que
molt més controlat.
Sí, i veus que hi ha molts més avions que volen que no vaixells van.
Sí, 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 és
veritat. És una cosa curiosa. Que en aquell temps haguessin passat per tot el que és la Java, Sumatra, i haguessin arribat al gran continent que és Austràlia. I que segurament no d'Austràlia, però potser de Sumatra, de Nova Guinea, haguessin arribat a l'altra banda, a davant de Xile, a 2.000 quilòmetres de Xile, però és que s'han fet 2.000 quilòmetres navegant. Amb què? I tu dius, ostres,
no, és
impressionant. I hi ha una altra teoria, hi ha algunes altres teories, que des d'Austràlia és possible que haguessin arribat a Sud-amèrica.
Des d'Austràlia, és a dir, una navegació bestial.
Una navegació. Per tant, quan nosaltres a vegades pensem en els primers, en l'homo sapiens primitiu i tot això, l'imaginem tan primitiu, i jo penso que és erroni, és erroni. Jo no dic que fos com ara, que tingués tecnologia ni això, però que realment, tu saps que van colonitzar tot el món, perquè després pel nord,
també
fa 12.000 anys...
Del mar de Bering.
Del mar de Bering van passar. Però tot això ho van fer-ho en plenes èpoques glacials. O glacials, o acabament del glacial interglacial.
Que no hem evolucionat tant, o que no eren tan endarrerits, sinó que ens
semblen... Hem evolucionat, però jo penso que aquesta idea de tontos, no sé, de que anaven amb el foc i coses aquestes, jo aquesta la volíem de treure. Ells van descobrir el mar des de quan van originar-se des de terra.
És impressionant, si teniu oportunitat de buscar-ho o de fer-vos una idea d'aquestes rutes migratòries, jo tinc el planell damunt de la taula i és brutal. És interessantíssim i, a més, conceptualitzar-ho en l'època en el qual l'Antoni Curto ens està parlant. Quants milions d'anys?
No, estem parlant de 50.000 anys.
Bueno, 50.000 anys. Bueno, 50.000 anys.
No milions, no, perquè recorda... Bueno, el Homo erectus, sí, és de 1,8 milions d'anys. 1,8 milions d'anys.
Home, 2.000 anys ja considerem una antiguitat, 2.000, doncs estàs parlant de 50.000.
Sí, és... I pensem que tots els moviments, que fa 10.000 anys va acabar l'última era glacial, i a partir d'allí és el gran desenvolupament de l'espècie humana. Continuarem.
I tant que continuarem. Aquesta és la gran aportació que ha fet avui l'Antoni Curto, que ens ha permès aprendre, primer, com es va formar la Terra, a trets generals, però d'una manera bastant clara, i a partir d'aquí, com els primers homínids, no?, comencen a navegar, segurament...
I els humans, sense
la consciència real de que estiguessin navegant.
Bueno, no és la consciència, és anar a buscar més menjar o anar a buscar el que sigui, o l'aventura. És que també potser ells ja coneixien això.
La setmana vinent, la propera vegada, ens seguim parlant, si et sembla.
I tant.
Que vagi molt bé, Antoni. Fins la propera.
Adéu-siau.
A reveure. I els dimecres ens agrada aprendre a navegar, precisament, fer això que ens explicava ara l'Antoni Curto, que és anar portant coneixement d'una gent que l'ha utilitzat amb una gent que probablement en el futur el pot utilitzar. I d'això se n'encarrega l'Ivan Fernández.
Fent milles.
Què és el primer que he d'aprendre abans de navegar?
Bueno, un dels primers exercicis que podeu fer per començar a aprendre a navegar i estar més connectats amb la natura és aixecar la vista de les tauletes, els mòbils, les pantalles d'ordinador i mirar a través de la finestra, mirar els arbres, mirar com es mouen les fulles dels arbres i començar a intuir i a veure el que està fent el vent en aquell moment.
Per què és tan important el vent a l'hora de navegar?
El vent, al final, és el motor, és la potència que fem servir a nàutica i realment és una cosa que estem envoltats d'ell, la percebim molt poquet, però sobretot perquè no ens hi fixem. Llavors, l'exercici número 1, i que serà una de les primeres coses que us intentin marcar a les escoles de vela, és que us comencem a fixar en el que fa el vent, d'on bufa el vent, quina intensitat, quina direcció, i és un exercici que podeu anar fent dia a dia. De fet, els que estem enamorats de l'entorn nàutic, molts cops, des de les nostres oficines o rutines diàries, el que fem és mirar cap a fora i ja començar a intuir si aquell dia es podrà navegar, no es podrà navegar, si tindrem millor dia o pitjor dia.
Què cal tenir en compte?
El vent al final té pocs factors que s'hagin de tenir molt en compte, sobretot és un tema de la direcció del vent. Segons d'on vingui el vent té unes característiques o unes altres, com pot ser la tramuntana, que són vents forts, els temporals de llevant, que aquests n'hem sentit tots a parlar, que són els que ens aixequen molta onada i a la costa catalana els patim molt sovint. Després hi ha vents que són més constants, que són els vents tèrmics, que venen de component sud, que són vents que són més agradables i ens agraden molt perquè són molt, molt constants, tant d'intensitat com de direcció. I al final el vent és una cosa que és a nivell local, té petites variacions, però el que és a tota la costa és un vent constant i podem aprendre una miqueta les diferències que hi ha a nivell local entre una població i una altra, però per treballar amb el vent pots començar des de qualsevol lloc, des de qualsevol oficina i sobretot anar-te fixant.
Quant de temps em portarà a aprendre tot això?
Bueno, es triga relativament poc. És una miqueta a nivell d'experiència. És una mesura que tu vas comparant dia a dia i cada dia et sorprendrà una miqueta fins que hagis vist tot el ventall de possibilitats que té el vent a la teva localitat, amb la qual en pocs dies pots començar a veure que els dies de calor el vent ve normalment d'una banda, a primera hora del matí pues, potser tens més vents que van de terra cap a mar, després durant el dia al revés, diferències entre el dia i la nit. És un tema que en pocs dies pots començar a veure les costums que té el vent a la teva població.
Agraïts al Josep Roestel, coordinador de l'Escola de Vela del Club Nàutic de Vilanova, qui ens ha ofert aquests coneixements. Arribem a les 5 en punt de la tarda, gairebé arribem a les 5 en punt de la tarda. Avui al Parlament s'ha portat el tema dels correbous i nosaltres avui també en parlarem. S'han de suspendre, s'han de prohibir els correbous o no? Què en penseu? Nosaltres ho mirarem des de diferents àmbits, des de diferents visions, tot just tombant les 5 en punt de la tarda, un tema que, sens dubte, esdevé, esdevingut i esdevindrà polèmic.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Brisa humida en un riu, els reflexos dins l'aigua, els amics, tothom riu, llums, gratacels i calma. La música va sonant, pessigolles al ventre, tot el que està passant fa tornar màgic al vespre. I de cop s'il·lumina una cosa dins teu i de cop et dius que vés-hi aquí. I de cop s'il·lumina una cosa dins teu i et dius que vés-hi aquí, que vés-hi aquí, que vés-hi aquí. Això estigués escrit al meu destí. Joc de colors i sons, l'ànima il·lusionada a l'altra punta del món, espurnes a la mirada. Tot té el seu sentit, tot s'enllaça i connecta. I de cop s'il·lumina una cosa dins teu i de cop et dius que vés-hi aquí. I de cop
Ràdio L'Escala.
La xarxa.